Bona tarda, moltes gràcies per ser aquí. Avui parlarem d'un tema molt controvertit, del que se n'ha parlat molt, del que se n'han dit moltes tonteries i del que és important fer moltes reflexions per arribar a entendre què és això de Cristòfor Colom, de què estem parlant quan tantes i tantes vegades surten notícies a la premsa, quan tantes i tantes vegades surten notícies a la premsa, quan es diuen tantes bajanades, quan es fan tantes animalades, que m'agrada dir. Abans dir-los que el Cercle Català d'Història és una entitat privada que es dedica a la recerca de, bàsicament, de la història de Catalunya, a recercar aquella part de la història que no s'ha explicat com s'hauria d'haver explicat. I, evidentment, el tema de la descoberta i primera colonització d'Amèrica és un d'aquests aspectes fonamentals. Jo sempre m'agrada dir que fem una mica allò que altres haurien de fer, però com que no és així en aquest país, i aquest país és tan especial, doncs moltes coses es tenen que realitzar sempre gent privada per seu compte. No? Bé, anem a parlar una mica de Cristòfor Colom. Si haguéssim de... avui podríem estar aquí 5 hores parlant i no hauríem començat a aprofundir una mica sobre aquest tema, perquè és de tanta envergadura que realment fer una aproximació en 3 quarts d'hora és molt complicat. Jo intentaré ser el més amè possible i intentar apropar-los una mica els conceptes bàsics perquè puguin entendre aquesta qüestió. No parlarem tant del personatge en si, sinó una mica de tot el context perquè puguin fer-se una idea d'això que dic, no? de què estem parlant. Espero que no es plogui res quan em bellugo, perquè això serà delicat. Bé, ja en el segle XVI, un clergue català, un tortosí, ens deia: la negligència de la nació catalana en escriure i guardar les coses contengudes en Catalunya és tan gran que no té part en el món. Què ens està dient? Que no havia un costum de guardar la memòria dels fets importants, de les gestes, de la tradició d'aquest país. Això ja ens està dient a mitjans del segle XVI en Cristòfor Despuig. Això serà una constant fins a dia d'avui que no sabem ni d'on venim. Això és una frase que tot publicista la té claríssima. La va fer un personatge no gaire recomanable, com en Goebbels, un expert en propaganda, que va dir: una mentida repetida adequadament 1000 vegades es converteix en una veritat. I això és més cert que un temple. A còpia de repetir una cosa ens l'acabem creient i no reflexionem mai sobre aquella cosa. No ens preguntem mai si allò que ens han dit té algun sentit o és una bajanada com un castell. Per últim, amb aquest seguit de frases que volia començar, una de les últimes aportacions que ens ha vingut d'un historiador nord-americà, no tinc gaire clar si és nord-americà o canadenc, però no he aconseguit aclarir aquest dubte. És en el seu darrer llibre, que es diu Cristòfor Colom, 500 anys enganyats, ens diu, en un moment donat, el llibre acaba així, concretament. Diu: segons va escriure Colom al seu fill Diego, el 29 de setembre de 1504, la veritat sempre guanya. I la veritat és que l'home que va descobrir Amèrica va ser el català Cristòfor Colom. Això ens està dient un americà. És a dir, ha de venir un americà aquí a dins de les coses. Això és una tradició, com també anirem veient al llarg de la xerrada. Vull dir, nosaltres ni ens creiem el que fem, ni ens creiem el que som, ni ens creiem el que hem estat. Fins que algun de fora ve i ens ho diu. Llavors comencem a plantejar-nos si realment és veritat, no? Allò que ens diuen. Bé. Més o menys això és l'estructura del que explicaré avui. Intentaré ser molt gràfic i molt planer. Parlarem del problema aquest de Cristòfor Colom. Per què és un problema d'aquest que estem parlant? Farem una mica de repàs de la versió oficial. Vale? A veure, recordem una mica aquesta història oficial. A veure, refresquem aquesta memòria. I després ens situarem en el món real. Anem a posar les coses sobre la realitat, sobre la cordura, sobre l'objectivitat. Bé, el problema. Anem a aclarir alguns conceptes. Els pot semblar una mica... Els pot semblar aquests conceptes una miqueta massa lògics, no? Però jo els convido que reflexionem una miqueta sobre els conceptes que ara els hi vaig a parlar, perquè els donem sempre, com deia abans, per fets, però si ens parem a pensar, d'aquí podem treure molt de suc. Aquestes són algunes de les preguntes que ens podríem arribar a fer sobre el concepte d'història. Què hi entenem per història, qui ens l'ha escrit, qui la gestiona, què en sabem d'ella, què diuen i fan les nostres institucions respecte a la història i en concret aquest tema. No? Què entenem per història? Això sembla una perogrullada, però és una qüestió que tenim molt en compte. Hi ha molta gent que dona per fet que la història és una mena de, bueno, de llibre o col·lecció de llibres sagrats que estan guardats en algun lloc sota una clau que només algun déu la té guardada i que el que allà diu va a missa. D'acord? Això no és així. La història no és més que el recull d'escrits que ens han deixat gent d'altres moments, que els hem recollit i que hem de tenir en compte que aquests escrits simplement són el que aquelles persones ens diuen. És a dir, tenint en compte la seva ideologia, els seus interessos, tenint en compte el que a ells els interessava escriure en aquell moment. Per posar un exemple, si jo ara mateix vull fer una història de... Dic això del futbol perquè estava preparant unes notes per una xerrada. Si jo ara vull fer una història del futbol al segle XX a Espanya i jo només agafo, me documento amb el que m'han deixat escrit periodistes del Marca i del diari As, jo faré una història en la qual el franquisme no ha existit en el futbol. Entenem això? No ha existit en el futbol. Per tant, compte amb la història. La història l'hem de llegir, l'hem d'interpretar, hem de saber qui l'escriu i per què ens diu el que ens diu. D'acord? Aquestes imatges són bastant gràfiques. Per exemple, aquí tenim una imatge d'una sèrie que feien fa pocs dies a Televisió Espanyola, crec que era Televisió Espanyola o Antena 3, no ho sé, que es titulava Hispània. Qualsevol semblança amb la realitat, doncs... però en canvi, el missatge cala en la societat. A còpia de repetir, el que deia Goebbels, a còpia de repetir, el missatge cala. Aquest és un exemple una mica de tonto que he posat, però aquí en el centre tenim una imatge d'un gravat que representa Pere II el Gran i el seu senyal. El senyal dels comtes de Barcelona era el senyal barrada, com deia el senyal real, les barres vermelles amb fons groc. Això és un capítol que es va rodar a TV3, per... suposo que el recordaran, arran d'haver recuperat les espulles del rei i haver fet les proves d'ADN, etcètera, doncs fixi's vostè com va vestir el cavall. Els de TV3 ens van comentar que és que no volien posar tantes barres perquè semblava massa nacionalista. Imaginem-nos la mentalitat que tenim aquí al país. Massa nacionalista és el senyal del propi rei, que a més que era el rei, no només un cavaller sinó que era el rei. Bé, qui ens ha escrit la història? El que dèiem abans, la història ens escriu en persones. Els reculls aquests que llegim és perquè algú en el seu moment es va dignar a escriure allò que passava en aquell moment. I nosaltres avui ho llegim i ens ho creiem, o no. En una època en la que estem parlant, com la que ens estem centrant avui, que és la Cristòfor Colom, que és finals del segle XV, hi havia una cosa molt important que sembla que ningú se'n recorda, que era la Inquisició. D'acord? Inquisició. És a dir, aquí no es va llogar una papallona si a l'Inquisició no li semblava bé. I menys encara dir alguna cosa. Com es tenien que fer les coses? Bueno, si algú recorda, jo sóc jove en aquest cas, però si algú recorda les cançons de Lluís Llach o d'alguns d'aquests cantautors que tenien que dir les coses sense dir-les, doncs es farà una idea una mica de com anava. Aquí tenim dos personatges que són claus amb la història negra del nostre país, que són Felip II, que és el personatge que començarà a crear un imaginari espanyol en detriment de l'imaginari dels altres regnes que formaven la península, i Felip V, que és el que acabarà amb les institucions catalanes fins al moment. D'acord? Aquests senyors tenien, tinguem en compte que aquests cronistes que veurem després, la gent que escrivia això, estaven a sou de tots aquests. És a dir, qui no escrivia ningú si no era sota el plàcid d'aquests senyors. Qui gestiona aquesta història? Tenim una història que ens ha arribat, l'han escrit, i qui gestiona? Qui s'encarrega de que aquesta història arribi a nosaltres, a les escoles, arribi a nosaltres mitjançant la televisió, la ràdio, productes audiovisuals, etcètera. Hi ha una sèrie d'institucions. Hi ha una... Aquí he posat alguns exemples que tenen, en aquest cas amb la història tenen poc o res a veure, Però, per exemple, tenim a la Real Acadèmia de la Història entitats d'aquest tipus que, en el fons, són capses tancades, però són les que controlen el pensament. És a dir, avui en dia no es pot ensenyar res a l'escola que no tingui la manaplàcia del sistema, diguem-ho així. És a dir, s'ha revolucionat molt la història, s'ha revisionat molt, i en canvi aquesta nova informació que tenim no arriba a les escoles. No arriba, arriba una altra informació. Encara avui en dia encara estan ensenyant coses com, per exemple, que la reina Isabel va empenyorar les joies per finançar el viatge de descoberta. Això fa més de 50 anys que es va tirar per terra. Fem-nos una idea de què estic dient. Els estats, com a qualsevol lloc del món, aquí no és diferent, ja procuren controlar la informació i el pensament. I jo crec que no estem descobrint tampoc la sopa d'all. Què en sabem d'història? Ens hem plantejat què en sabem realment? Hi ha molta gent que ha descobert que, ara que l'he esmentat, hi ha molta gent que ha descobert que teníem un rei que es deia Pere II el Gran. L'ha descobert ara. I qui era Pere II? No? El fill de Jaume I. I què va fer? Doncs és un dels més importants. Alguns no tenen clar si és Pere II o és Pere III, el conflicte amb Aragó. Altres no saben, però érem un regne o érem un comtat? I això que ja m'entenen. Què en sabem realment d'història? Ens hem plantejat, i en el cas de Colom, què en sabem? Perquè tothom parla molt, tothom diu la seva, però en el fons què sabem? La majoria de la gent, si un pregunta, recorda que eren tres caravel·les que van anar a Amèrica, on diuen que el Colom era italià, i poca cosa més. Clar, això, si no es fa en el seu context, evidentment no entenem res i no coneixem la realitat de les coses. És a dir, que nosaltres també tenim una responsabilitat en intentar frenar una mica el sistema, intentant cultivar el nostre intel·lecte. És necessari pensar, és necessari llegir, és necessari raonar i no tenir por a generar discussió amb altres persones. A vegades passa que per vergonya a dir alguna tonteria, aquestes coses ens retreiem, no? Els nivells de coneixement d'història en el nostre país són ínfims. Ara parlo en general, em disculparan les persones que no sigui el cas. Alguns exemples. Allò és on està enterrat el CIP, a la catedral de Burgos. Hi ha gent que continua pensant que allà està enterrat el CIP. Hi ha gent que continua pensant això. Els reis catòlics. Avui, més de la meitat de la població continua pensant que Espanya neix amb els reis catòlics. Això continua pensant, gent. Però és que, a més, ho estan afavorint cada dia en canals de televisió, en sèries, en fascicles, Guerra de Successió, 11 de setembre. És lamentable escoltar encara professors explicant que el 12 de setembre els barcelonins van aixecar les persianes i van continuar la feina com si no hagués passat res. Això es continua explicant en alguns llocs. O, per exemple, jo m'hi fixo cada 12 d'octubre, cada 12 de... ja no sé quan és, de novembre, quan va morir Franco, tampoc m'interessa gaire la data, si un va veient els tipus reportatges que es van fent cada any, una mica recordant aquella època, etcètera, cada cop sembla més un dolç avi, no?, que li ha tocat viure una època difícil i que, sembla que no tingui res a veure amb Hitler, amb Mussolini, amb aquella gent, no? És a dir, es va adulturant la història d'una manera que al final el trobarem a les properes generacions acabaran trobant-lo a faltar. És perquè la informació es va diluint i nosaltres no som capaços d'anar a les fonts a veure realment què és el que va passar, sobretot les generacions que no han viscut això, evidentment. Què diuen i fan les nostres institucions al voltant de el control de la informació, el control de l'ensenyament, el control de com es belluguen aquests temes, i concretament en el tema de Cristòfor Colom, de l'escoberta d'Amèrica? Res. Silenci. Nosaltres tenim experiències que són per fer una novel·la. Nosaltres felicitar-nos per la feina que fem, inclús expresidents de la Generalitat, i després fer silenci absolut i no fer el més mínim recolzament per por a no ser exactament què, això és una constant. Però bé, algú ha de fer aquestes coses, no? Si no, no ens rellevaríem. Allò que diuen la societat civil, Teoria catalana. Anem a veure què és això de la teoria catalana. D'acord? Perquè sembla que és algú que un dia es va inventar alguna cosa i continuem mantenint. La paraula teoria a mi no m'agrada, perquè és una realitat.
No.
També és interpretable. D'acord? Acceptaria aquesta discussió. Però vaja, ja aniran veient vostès que això de teoria queda una mica ja obsolet. Aquí tenim les dues persones que realment van començar als anys 20 a remoure el tema. Bàsicament Lluís Ulloa, un estudiós peruà, exdirector de la Biblioteca de Lima, que va venir a Barcelona i va venir amb la idea de demostrar que Colom era gallec. Era una època en què havia una teoria que circulava, que havia tingut certa difusió, que deia això, que Colom era gallec. I ell, que tenia ancestres gallecs, ja ho veuen el seu cognom, doncs, va venir a Espanya i va començar a investigar. I quan va començar a investigar, com que no tenia prejudicis ni tenia cap mena d'idees prejudicades, doncs va arribar a la conclusió de que estem fent, però si aquest senyor és català. I va ser que va començar a crear el rebombori que en el seu moment es va crear. Va tenir un molt bon ajudant, que va ser un notari de Barcelona, que era Enric Mitjana de les Obles. D'acord? Aquesta és una persona que el va ajudar anant a registres notarials, valorant-se en aquest tipus d'arxius, és el que d'alguna manera el va fornir amb més documents i amb més proves del que el senyor Lloa doncs, anava. Només com a curiositat, perquè no vull dir res amb això, perquè no hi ha cap prova, però el senyor Lluís Ulloa va sortir a passejar un dia de l'any 36 i es va morir. D'acord? També és cert que era una persona que tenia salut delicada. Però bé, jo sempre m'ha creat curiositat saber que un dia del 36 va sortir a passejar i es va morir. Si, més encara si sabem que els serveis d'intel·ligència de Mussolini els controlaven. D'acord? Perquè Mussolini era un moment en què estava passant el seu imaginari sobre Roma i la descoberta d'Amèrica, Colom. D'acord? I evidentment aquest home acabava de destrossar o estava començant a destrossar la teoria genovesa que ja estava molt tocada. Bé, entrem en una època difícil, el franquisme, etcètera, les coses no es poden dir com s'haurien d'haver dit en un país lliure i ja diguem que la feina aquí s'atura molt i la gent que va fent coses. Es va avançant però molt lentament. Aquí he posat alguns noms de persones, de grans estudiosos, que en el seu moment van fer aportacions, alguns més encertats, altres menys encertats, però que amb ells devem el fet d'haver continuat aquesta tasca i avui està on estem. Per exemple, com Antoni Rovira va fer algunes aportacions bastant centenes de l'Ulloa, Franz Valls i Tabernet, en Sol de Vila, que és la persona de la imatge, per Francesc Carreras Canis, Joaquim Pla Cargol, Francesc Carreras de Valls, Pere Català i Roca. Bé, són persones que en el seu moment van ajudar que se tingués endavant. Els 32, per què dic els 32? Perquè aquí hi ha un punt d'inflexió. El Tallos Parellada potser està entre les dues aigües, entre els anteriors i aquest. Aquí estem parlant de finals dels 80, principis dels 90. I és quan apareixen bàsicament dues persones, Alba Vallès i Teresa Baquer, que són les que diuen, compte, no, Colom no és català, que també, és que ho és tota l'empresa, és que ho estem fent malament, és que no és el personatge, és que tota l'empresa és catalana. Aquí és un punt d'inflexió que, evidentment, trenca tots els mollos fins al moment, no? A partir d'aquí tindrem algun historiador, com Jordi Vivent, que és potser la persona que més ha sabut mediatitzar el tema. Tindrem el Charles Merle, que és aquest americà que he dit que ha fet estudis, que ha publicat el darrer llibre, que ens parla molt clar, tot i que podríem puntualitzar moltes coses del seu darrer llibre. I Eva Sanz, que és membre del Cercle de la Història, que és la persona que darrerament està fent més aportacions, retrobant documents i mostrant coses com, per exemple, després veurem. És a dir, deixem el Colom català per parlar de tota l'empresa. I aquí és on està. Aquí és on està el moll de l'os i és on està la guerra real. Situació real actual. Anem a veure què és el que tenim avui. El drama. Jo dic el drama perquè, clar, és el tema que costa molt fer entendre a la societat que escolta, no? A la societat que escolta, gràcies també a les traves que es posen per a aquest tema tiri endavant. Ja ens estem en un moment en què les dues claus són aquestes. L'origen de l'almirall deixa de ser el centre de la qüestió i passa a ser la nació que realitza l'empresa. Per dir-ho d'alguna manera, en Dampers no era català, però no importa, el Barça sí que ho és. Llavors és una empresa catalana. És una mica, i repeteixo, Colom també ho és, ja ho veurem. Però el que vull dir és que és el menys important, d'on és l'almirall. I segon punt, pitjor encara, Colom i Amèrica són només la punta de l'iceberg, perquè això ens destaparà moltes més coses que vindran endavant. A partir d'aquí, de destapar una època que va anar d'una manera i que ens han explicat d'una altra, començarem a descobrir molts personatges i molts moments històrics que realment sorprendran o sorprendrien a més d'un. I per això, evidentment, per això no es pot reconèixer mai un Colom català, no perquè sigui català i perquè hi hagi un problema especial amb els catalans, sinó perquè reconèixer Colom català vol dir començar a reescriure massa història de la que pot suportar qui s'ha encarregat de canviar, diguem-ho així. I com es fa l'ofensiva per evitar que això avanci, aquestes descobertes siguin de domini públic? Doncs silenci de les institucions, d'acord? Silenci absolut i total. Recolzament econòmic, es financia des de fundacions relatives, properes a l'Estat, o diguem-ho com vostès vulguin, es financia tot tipus d'exposicions, d'activitats, de qualsevol Colom, del Colom gallec, del Colom mallorquí, del Colom del que vostès vulguin, publicacions, el que això sí, excepte Colom català. Qualsevol cosa que defensi això, aquí no hi ha un duro de cap institució relacionada, diguem-ne, de l'Estat. Diversificació de teories. Això és una pràctica més que habitual i més que estesa. Com més teories neixin, més es diversifica i menys es parla de la que realment és important. Així tenim teories com el Colom mallorquí, el Colom de Fellanits, el Colom d'Ibissa, el Colom de Tortosa, el Colom gallec, perquè ara hi ha dos Coloms, el Colom turc, el Colom grec, el milanès, el genovès, hi ha un de Guadalajara, el que vostès vulguin. Clar, divide que venceràs, d'acord? I tota aquesta gent, evidentment, amb suport econòmic. Hi ha associacions que són delirants, tampoc ara no esmentaré noms, però són delirants si un s'hi posa una mica a furgar, doncs aquesta gent. Escolta, ja m'agradaria a mi tenir una desena part dels fons que gestionen per poder tirar endavant la seva entitat. Nosaltres ens ho hem de fer pràcticament nosaltres sols. Aparició de documents misteriosos. Això també és un clàssic. Descobreixes una cosa i curiosament, al cap de 4 dies, en un arxiu perdut de no sé on, han trobat un document que no sabien com, que desmenteix, i sempre és la història de mai no acabar. Jo l'últim document que recordo és amb uns estudis que van demostrar que Llàtzer de Tormos era Llàtzer de Tormos era una obra traduïda que l'original s'havia fet a València, i ja va aparèixer una historiadora de 80 no sé quants anys de Madrid, que tenia un document que llegia, era una tonteria perquè no deia res, però amb allò ja justificava que no, que era un error, que Llàtzer de Tormos, com tota la vida s'havia dit, era un anònim castellà. I embolica que fa por. Desaparició d'informació, això una de classe. Webs que desapareixen, això nosaltres podríem fer una novel·la, és a dir, trobar una web on hi ha una informació que ens ha interessat. I els 4 dies aquella web ha desaparegut, això és un clàssic, una mica que es dedica a això, més o menys, s'hi ha trobat. Ja no diguem en papers que un va a vista a les bases de dades de l'Arxiu de la Corona d'Aragó o de la Biblioteca de Catalunya i anar a demanar-lo i no el troben, és raro, no hi és. Això és habitual. Això. Clar, el problema és que ningú ho explica, ningú ho diu. Llavors, clar, si no s'expliquen les coses és molt difícil entendre el que passa en aquestes qüestions. Bueno, la utilització dels mitjans de comunicació, ja ho hem dit, pel·lícules, el que calgui, explicar-lo a la manera que sigui. Ara s'ha fet una pel·lícula, que és Lope, basada en Lope de Vega. Aquest és un personatge que té més obres que havia s'ha viscut ell. És a dir, no ha pogut, impossible, ha sigut un gran inquisidor. En canvi, ens ho mostra pràcticament com un heroi, no? Desprestigi dels investigadors. Qualsevol persona que realment aporta proves contundents se'l desprestigia. Això també és una cosa una mica aquí a Catalunya una mica bastant comú, però en aquest cas el desprestigi que pateixen els investigadors que es dediquen a això és important. I la pressió de les universitats, jo sé que alguns professors que han preferit no abordar aquests temes doncs per pressions, diguem-ho així. No, evidentment no direm noms perquè no és el cas i no som nosaltres qui hem de dir-ho, però la realitat només té un nom. La versió oficial, anem a repassar aquesta versió oficial de Colón, anem a recordar una miqueta com va això. Aquests que veuen aquí, això són cronistes del segle XX, d'acord? Entenem el que és un cronista, la persona que s'encarrega de recollir notícies, explicar-les, fer-les arribar. Avui en dia, evidentment, un cronista no és com el d'una altra època. Fa 500 anys escrivien 4 els autoritzats i llegien 2, encara menys. D'acord? És a dir, la informació era molt difícil de fer arribar. Passava una cosa en un poble i se n'enteraven en el del costat 3 mesos després. D'acord? Avui en dia és diferent, i tot i ser diferent i amb tots els avenços tecnològics, fixem-nos el que tenim. Aquí he intentat fer un pendi de l'humàs de la fòlica de casa, personatges que no fa que els expliqui res, vull dir, vostès mateixos ja poden fer-se la seva opinió. Aquests són d'una altra època, aquests són de fa 500 anys concretament. He posat algun cas per a Bartolomé de les Cases. És curiós perquè és un senyor que signava com Casaus. Això és una cosa que... I si també per fer Bartolomé de les Cases, un sevillano que no hi ha manera de trobar on és a Sevilla, mai no han trobat seus orígens, és molt misteriós, ell signa com Casals, però és a... I en canvi el seu famós discurs, etcètera, ho fas tot sempre a Catalunya. Aquest senyor, és el senyor que recrea el llibre de bord de Colom. El llibre de bord del primer viatge es va perdre. Casualitat, es va perdre. D'acord? I aquest senyor diu que ell recorda d'haver-lo llegit 30 anys després i, el recrea. Però l'amaga en el seu conveni diu que aquell, mentre no canvi la situació política, que no, allò no, que no surti, que la gent de l'ordre que ho guardi. Això arriba a oïdes de l'Inquisició, es fan amb aquest llibre i no sabem què ha passat, però és el que avui tenim de llibre de bord. Allò s'assembla a l'original que va escriure aquell senyor? No ho sabrem mai, però per la informació que dona ens podem imaginar. Per exemple, Andrés Bernaldez, aquell li deien el cura de los palacios, és un dels cronistes que ens explica coses d'Amèrica, és un senyor que curiosament no va sortir mai de la seva església. En canvi tenia una amistat amb l'almirall impressionant. No? El senyor l'almirall venia en teoria de Gènova, no entraré en més detalls, però vull que fem una idea una mica dels personatges. Aquest senyor resulta que tenia una amistat amb un colom impressionant, allà, confiança, i no va sortir mai de la seva església. Hernando Colón, el propi fill de l'almirall, no sabia d'on era el pare. No sabia d'on era el pare. Es va passar molts anys, diuen, investigant a veure si sabia d'on era el pare. És a dir, el pare, els seus oncles, els seus cosins, és a dir, conviuen junts molts anys i no sap on són. És una cosa, el pare no té accent, no té cap accent, és impossible saber d'on era. Vostès una mica reflexionin sobre aquestes coses, no? Sobre aquests detalls. Això és la portada d'un llibre d'un altre cronista, que es diu Antonio de Herrera, que és de 1600, és posterior, és a dir, aquest senyor és un segle més tard i bueno, també escriu cròniques, no?, del que va passar. Aquest és molt curiós perquè això és la portada d'un llibre que va fer, que es titula Història General de los Hechos de los Castellanos, d'acord? I aquí tenia que haver fet una ampliació, perquè no sé, penso que no es veurà, però segurament és una imatge que coneixen molts de vostès. A la banda esquerra de dalt tenim una imatge del rei Ferran Catòlic, d'acord? I darrere seu està Palos de la Frontera, d'acord? Però si un veu el dibuix, allò és Pals d'Empordà. Això està, vull dir, això t'ho puc garantir perquè està estudiat per, ho hem fet inclús estudiar per experts en paisatgisme i per algun arquitecte. Ells segur s'ha prop de Pals, vull dir, és que no hi ha la més mínima dubte. Què va succeir? Bueno, els 4 dies van canviar la portada i van eliminar aquest error perquè no fos cas, no? Que algú se n'adonés, no? Clar, en aquella època es anava a donar. El que passa que en el segle XXI, en internet, amb aquestes coses, doncs és molt més fàcil, no? Aquí, perquè ens farem una idea, ens he posat un exemple, per exemple, tres breus detalls de cèdules que es van dictar bàsicament per Felip II, el fill de Carles I, sobre el control d'informació dels llibres d'Amèrica. Perquè veiem com havia realment control d'aquesta informació. En un d'ells diu, obligar a prohibir explícitament la impressió de llibres que tractessin d'Amèrica, sense llicència especial del Consell de Regne, i s'ordena recollir tots els que ja eren en circulació. En qualsevol llibre que parli d'Amèrica, si no tinc controlats, cap aquí, si no. S'ordena als oficials reials dels ports de les Amèriques que reconeguin els llibres escarregats en els seus ports i que no permetin l'entrada de cap, sempre que es trobin en l'índex, en els índexs expurgatoris de la Santa Inquisició. Anem veient que no es podia parlar d'Amèrica si no estava controlat. A vegades sembla que ens inventem les coses, no, si és que els edictes hi són. Els edictes hi són als arxius. Una altra cosa és que els investigadors vagin als arxius, Això és un altre tema, Sota pena de mort i pèrdua de tots els seus béns, per als seus hereus, prohibia qualsevol llibreter o mercader de llibres que dugui, posi, tingui o vengui llibres prohibits per la Santa Inquisició. Això és repetitiu. Si fem una lectura molt superficial, no, sense entrar en detalls, de les cròniques que ens han arribat d'aquests cronistes, aquí faltava algú, només he parlat per sobre de tres, ens adonarem que hi ha documents absents o desapareguts, han desaparegut infinitat de documents, de que hi ha absència d'originals, pràcticament el que hi ha són còpies de còpies, els originals sempre han desaparegut, per tant, no sabrem mai si l'original i la còpia són iguals. Fins el número de contradiccions entre fonts, és a dir, se suposa que persones que han estat visquent el mateix fet es contradiuen, i de vegades s'arriba a la paranoia de que una mateixa persona, un mateix cronista, es contradiu. Evidències de documents falsos. Documents, la falsificació que ha hagut de documents és espectacular. L'altre dia, aquesta investigadora que els deia, Eva Sanz, em mostrava en pantalles d'ordinador diferents cartes fetes en diferents moments, diferents llocs i diferents membres de la família Anne Stinson, i la lletra i la composició i tot era exactament. D'acord? És a dir, les cartes estaven fetes per la mateixa mà. Això simplement amb una revisió per internet. No, ja no sense entrar més en més qüestions científiques. Si entrem una mica més a aprofundir en aquestes cròniques, la que ens han arribat, acceptant que fossin bones, nosaltres som innocents, donem que són bones, aprofundim una mica i ens trobem que el colom aquest genovès no acaba d'encaixar amb el colom descobridor, no semblen la mateixa persona. Això de les pròpies cròniques, El descobridor s'aprecia molt fàcilment que estem parlant d'algú d'alt nivell. És que no podia ser d'una altra manera. No podia ser d'una altra manera. Llavors, encara encaixa menys amb aquest genovès. En algun moment inclús es fa palpable que aquest senyor ha de ser un ciutadà de la corona catalana aragonesa. Es fa palpable. Amb més d'un escrit d'aquests cronistes que han passat la censura. Evidentment és un coneixedor de l'estructura política i administrativa del Principat. Els càrrecs que demana virrei, capità general, almirall, són càrrecs fonamentalment de la corona catalana-aragonesa. L'organització que porta, per exemple, ja en el segon viatge, quan van a començar a establir persones, homes allà i a començar a assentar unes primeres bases, l'estructura és totalment catalana-aragonesa. Hi ha un braç militar, un braç religiós, ell és el virrei, això ho veurem repetidament a les cròniques. Després parlarem d'aquest segon viatge. Aquesta és la gran paranoia dels investigadors dels temes colombins. el 90 i molt llarg per cent dels investigadors que comencen una recerca sobre Colom parteixen d'una premissa, que ja és com un dogma, i que jo particularment no puc entendre com es pot partir d'aquesta premissa, i és que Miralles oculta el seu nom, el seu origen. És que això és absolutament impossible. És absolutament impossible. Perquè una persona que en aquell moment és el que dèiem, el mirall, el virrei, sabem el que vol dir virrei? Un virrei és el rei, el que qui representa el rei, quan aquest no és en el territori. Compte amb això, no és un qualsevol. Doncs aquest senyor és virrei, capità general i el mirall, en el segle XV, amb un rei com Ferran el Catòlic, que l'hem començat a descobrir en els darrers anys. Que és un dels reis més importants i més transcendents de l'Europa del moment. Doncs ens diuen que aquest senyor amagava el seu origen. Això és absolutament impossible. I per altra banda, és que no li calia amagar-se, però per què es tenia que amagar? Per què tenia que ocultar el seu origen? Alguns han dit que perquè era jueu, fals. Absolutament fals. Altres han dit que perquè, com que venia de família pobra, com deia abans, impossible. Això mai passaria al filtre. Per ser virrei has de ser una persona conegut, sobretot conegut i de confiança del rei. Bé, són moltes les ganes que podríem treure a partir d'aprofundir una mica amb les pròpies cròniques que ens han arribat d'avui en dia. Conclusions bàsiques d'aquestes cròniques. No podem prendre la documentació oficial com a referència. Si prenem la documentació oficial com a referència, ens passarà el que ens porta passant 500 anys, que no arribarem enlloc, perquè tanta contradicció, tanta desaparició, tanta... no ens porta enlloc. Lògicament, per això s'ha fet, evidentment. Cal realitzar una investigació indirecta amb documentació alternativa. D'acord? Per exemple, com estan fent alguns professors, com estan recuperant alguns professors història de la guerra de successió, per exemple. Avui en dia sabem que Catalunya tenia uns exèrcits perfectament formats, perfectament professionals, perfectament reglats, quan aquí es deia que no teníem res, que eren quatre voluntaris. Això ho sabem perquè uns senyors s'han dedicat a investigar no en documentació oficial, sinó que han buscat, per exemple, documents en arxius tèxtils, han recuperat, per exemple, han pogut averiguar la quantitat de tela que comprava la Generalitat o qui fos per vestir els soldats, la quantitat de regiment, és a dir, si anem per vies alternatives, no creient-nos el que ens diu la història oficial, una mica el que deien Vives, d'acord? Llavors sí que començarem a treure coses, i sobretot si posem les coses en el seu context, això ho veurem. I sobretot cal creuar dades de diferents àrees d'investigació, d'acord? Cal crear aquestes dades. Hi ha gent que investiga la navegació, hi ha gent que investiga, per exemple, la gastronomia. El professor Jaume Fabra, un dels millors gastrònoms, la informació que ell pot tenir de com els productes americans arriben a Europa, per on es distribueixen, com... aquest creuament de dades ens permet veure amb una amplitud de mires aquesta qüestió i ens permet arribar a moltes més conclusions. El que no podem fer és centrar la nostra mirada, baixar el cap, clavar polses i només llegir el que ens han dit quatre cronistes i el que mantenen quatre senyors que viuen d'aquesta història. No ens oblidem que hi ha molta gent que viu d'aquesta història, encara, avui en dia. Hi ha gent que escriu llibres, que dona moltes classes, hi ha gent que... jo li dic la historieta, d'acord? L'història oficial. El plebeu, aquest seria Colom, d'acord? Segons ens expliquen, és un estranger plebeu sense coneixements. Alguns fins i tot diuen que no sap ni navegar. Si algú coneix algun navegant que hagi navegat, hagi creuat l'Atlàntic a vela, els podrà dir si això és possible. Oculta el seu origen, el poble, el fet que és jueu, el fet que, dic militar perquè com que les coses no es poden tapar i avui en dia sabem que va lluitar la Guerra Civil Catalana, el segle XVI, doncs alguns intenten dir que, és que clar, com que es va haver d'exiliar, com que estava en el bàndol perdedor, doncs es va exiliar, no, escolti'm, es va exiliar però és que va tornar. Vull dir, la gent que estava en un bàndol en aquella època, després es canviaven de bàndol i no passava res. Vull dir, la quantitat de personatges que hi ha en un bàndol que després es tornen a l'altre, o que accepten la pau que t'ofereix el rei, això està a l'ordre del dia, d'acord? És a dir, no s'aguanta aquesta excusa. El que deia abans, els fills no saben qui és. Els fills viuen, van amb ell, algun fins i tot és el segon virrei de les Índies, no saben qui és el pare. Saben que és aquell senyor que els acompanya, però no tenen gaire informació d'ell, el que no li preguntaven. Es mou per les principals corts d'Europa. És curiós això. Això és molt curiós, eh? Un plebeu. Avui en dia no pots apropar-te... Provem algun de nosaltres apropar-nos a la Zarzuela, a veure si ens deixen entrar. Pensem en el segle XV, el que podia ser. Arriba a la Ràbida com un miserable, eh? Una persona que va per totes les corts, a la Ràbida arriba com un miserable, pràcticament demanant... El porter del monestir de la Ràbida, porter no és el senyor de la porta, sinó que és una mica el responsable. Quina casualitat, és el confessor de la reina Isabel. Llavors li diu, escolta, m'agrada la teva idea, li explicaré a la reina. I li explica a la reina diu, escolta, saps que m'agrada molt això? Doncs mira, ho provarem. Això és el que ens expliquen, el que deia, també ho he explicat, la reina empenyora les joies. Això fa més de 40 anys, ja estaven empenyorades, feia molts anys, a València. Calen presos per dur a terme l'expedició. Diuen que la gent de Palos no volia saber res i que necessita, doncs, que deixen sortir la gent de les presons perquè l'acompanyin. Això un viatge, com deia, creuant l'Atlàntics. En teoria, on no sabien ni on anaven. Compte, Perquè diuen que inclús Colom va morir sense saber que havia arribat a un nou món. És a dir, ell pensava que havia arribat a les Índies, a Orient. D'acord? Pues llavors l'home, jo penso que devia estar una mica sonat quan, pensant que arriba a Orient, pren possessió d'unes terres. A mi és curiós el tema. Bé, i sobre Castella, què ens expliquen sobre Castella? Que era una potència naval. D'acord? I si entrem una mica en els llibres, deixi'm-me dir que no estic, amb això no vull intentar menysprear ni a ningú, però el que vull és explicar uns fets. Situació econòmica, sembla ser que, escolti'm, les expedicions, les coses es feien sense cap mena de problema. I doncs endavant, no? Anem a fer aquesta aventura. Quan realment estaven en una pràctica suspensió de pagaments. Això avui en dia ja ho diuen, hi ha professors d'universitat que ja ho diuen, per sort. Una nació d'emprenedors, i allò era la pera, diguem-ho així. En el cas de Cortés, per exemple, el gran Cortés és un home que és pastor a Extremadura, i l'home somia en dirigir exèrcits. Escolta, com l'home és un tio valent i és un tio emprenedor, li posen un exèrcit i vés a conquerir Mèxic. I el tio conquereix Mèxic. I nosaltres ens ho creiem. Nosaltres ens ho creiem tranquil·lament, sense cap mena de pudor. I veiem el seu escut. Veiem el seu escut, veiem que en el centre del seu escut hi ha el senyal reial dels quatre pals i continuem pensant que és estranyament. I a les cròniques ens diuen que és un príncep aragonès i ens continuem pensant que és un estranyament. Les llistes són conegudes arreu d'Europa, sembla ser. A mi no me les han enumerat, però sembla ser que són conegudes arreu d'Europa. Les línies comercials són això, l'expansió. Això és el que t'expliquen. Sembla que hagi també, com aquí, el consolat de mar repartit per tots els ports. Hi ha una tradició de miralls i mariners legendaris, jo no en sé cap, però sembla que és així. I unes infraestructures i tecnologia naval envejables, perquè si no es pot dur a terme una expedició com aquella. Això no ho t'expliquen. Ara, una altra cosa és quan entres a buscar-ho tot això. No ho trobes per allò, però on t'estava tot això? No ho trobes. Et podria explicar moltes anècdotes de llocs on hem estat. Els reis. Parlem una mica dels reis. Isabel era una reina estimadíssima. Això és el que et diuen. La reina que el poble l'estimava. El que no t'expliquen és que la van posar perquè en aquella època, evidentment, era una dona i el concepte de dona en aquella època els hidalgos castellans pensaven que la controlarien molt millor. D'acord? Aquesta és la realitat. Ferran, un comparsa, era el comparsa de... És un dels reis més importants d'Europa, de l'època, en canvi ens ordenen com el comparsa de la reina Isabel. Isabel, la mare pràcticament del Renaixement, clar, gràcies a ella descobreix Amèrica, s'inaugura el Renaixement i, això és la pera, no?, diguem-ho així, I Ferran, doncs el català no té anticatalà. Dic això perquè Castella se'l coneixia com a català no, és a dir, el veien com, compte, tot i ser entre esta mare, el veien com, ah, aquest tio és el comte de Barcelona. Compte això, eh? El rei és el comte de Barcelona. Ara, si és el comte de Barcelona, Ferran està com, és gent estranya, no? És que era el comte. Doncs ells el veien com una, d'una manera una mica hostil. I en canvi aquí a Catalunya, com que hem sigut, doncs, els nostres autors han volgut marcar distàncies amb Castella, amb Espanya, diguem-ho així, especialment en l'època de Renaixença, coses així, ens l'han presentat com un anticatalà. I realment, entre uns i altres, no hem arribat a conèixer realment l'important personatge que va ser Ferran el Catòlic. Es diu que són els creadors de la nació espanyola. Això és fals, absolutament. Espanya no existia. Eren estats independents, el que passa per la corona. De fet, puntualitzem, Isabel la Catòlica només era reina de Castella. Ferran era reina, era rei de Catalunya i Aragó, de la corona, i també era rei de Castella, per un acord, sempre i quan visqués la reina Isabel. D'acord? Però els estats eren absolutament independents. Fins a 11 de setembre, això són estats diferents. I a qui no li agradi, tanto monta, monta tanto. Això és una frase, això és el lema dels reis catòlics. Això és fals. Això era el lema de només de parlar amb el catòlic i només era tanto monta, res més. D'acord? Que feia referència a una llegenda del nus gordiat. Volia dir que és igual com facis una cosa, la cosa és que la facis. D'acord? No el sentit que s'havia donat a la historiografia amb l'invent aquest del tanto monta, monta tanto. Clar, ens diuen que no coneixien a Colom, o que Colom s'ocultava, però realment no el coneixien, no? Li van donar... A mi fins i tot un professor em va dir que li havien donat a Colom els títols aquests, li havien acceptat donar-li els títols per treure-se'l de sobre. En aquella època, si se'l podien treure de sobre, tallaven el coll i s'havia acabat el... No havia més... No havia més discussió. Evidentment, doncs, lògicament, eren desconeixedors del propòsit de l'expedició. És a dir, es pensaven, bueno, que l'home va descobrir alguna cosa, doncs ja veurem què troba. Això no és així. Això és fals. Sabien perfectament on anava. I sobretot regalaven els títols de l'Ojo, no? Doncs què vols ser de rei? Doncs vinga, tu ets de rei i tira endavant, no? Tira fort, embolica fa fort. Això és els he posat aquesta imatge perquè vegin el tanto monta. Aquí ho poden veure, sota els escuts, són dos escuts de moments diferents de Ferran el Catòlic. I podem veure com el lema era tanto monta. Punt. D'acord? Qui era de Ferran el Catòlic. Els escenaris. Els vaig posar unes curiositats perquè vegin una miqueta com funciona. Casa Museu de Colom, Valladolid. Aquí diuen que va morir Colom. Això és una estafa, directament. Jo he estat aquí, he pagat la meva entrada i quan guanyes una mica de confiança amb els funcionaris t'expliquen que, bueno, ja sabem que és molt difícil saber si Colom va estar per allà. A més, ja hi ha historiadors de Valladolid dels anys 40 que demostren que allà aquella casa no va pertànyer mai a cap Colom. D'acord? Estem parlant d'una estafa, no? Penso. Per què pagues una entrada? Puerto de Palos. Bueno, aquí en els anys, per fer l'exposició, van haver de fer una mena de bases per poder ficar les caravel·les, perquè no hi cabien. Jo no dic, compta amb això, perquè aquí jo no dic que a Palos no hagués navegació. Com a molts ports de costa, evidentment, havia navegació. Però d'aquí a que sortís l'expedició que va a Amèrica, això és una altra història, eh? Res a veure, eh? La casa de Martín Alonso Pinzón, a Palos, Huelva. Aquí se suposa que vivia un pescador que es deia, un any és Pinzón, no? Aquí un company, historiador meu, va estar aquí, va convidar el porter a un parell de pinos, allò que, allò de un finito. I l'home va cantar, doncs, que allò... Esto viene de mi família i esto era posterior a la mort dels Pinzón. I t'ho venen com un lloc històric. Medina del Campo, Valladolid. Palacio Real Testamentario. Aquí diuen que va morir la reina Isabel. I també és el lloc on Colom va anar a negociar el tercer viatge. Un home de mar se'n va a un lloc... Em fot una... A l'estiu és espectacular, la calda que fa. I només queda pràcticament una habitació, eh? Queda un dos parets i una habitació. I et mostra un quadre explicant-te com era, un quadre que reprodueix l'habitació. El que no t'expliquen és que l'habitació està reproduïda com a quadre. Allà s'ha reconstruït el que s'ha pogut i t'expliquen el que volen. I si apretes una mica les clavilles a la persona que t'ho ensenya, com que tampoc en sap gaire, acabes descobrint que realment no hi ha fonament. Biblioteca Colombina a Sevilla. Aquí en teoria està la gran biblioteca de Ferran Colom, el segon fill de l'almirall. Aquí en teoria està aquest gran i voluminós número de llibres que tenia aquest bon home. Doncs avui sabem que, com a molt, de la infinitat de llibres que diuen que tenen, sabem, perquè està documentat ja des del segle XVI, que només quedaven, no quedaven ni el 10% del que diuen que tenen ells. D'acord? És a dir, que t'estan ensenyant llibres que no són originaris de la Biblioteca Colombina. Un 90% dels llibres que hi ha en aquesta biblioteca no eren de Hernando Colón. No sé si el 10% restant també ho era. D'acord? Les tombes de Colón. Bueno, aquí podria fer una pel·lícula. Aquí podria fer una pel·lícula i no m'estendré perquè si no acabem. Vull dir, aquí podríem parlar del tema de l'ADN, del tema de... Només el que diré és que Colom oficialment tenia un germà, que es deia, un dels germans es deia Diego, i el fill gran es deia Diego. Dos Diegos Colom. No entraré ara a explicar-t'hi perquè eren la mateixa persona, però bé, oficialment són dues persones. No troben les tombes d'aquests persones. Jo les estic buscant a Sevilla i no les trobo. L'última cosa que sé és que estaven en una empresa de ceràmica que s'ho van portar als anys 90, es va traslladar, en teoria es van emportar les tasses, que era demanar permís a l'encarregat d'aquella fàbrica que me les deixi veure, però tampoc està clar que estiguin allà. És a dir, el Diego Colón, els dos, doncs vagin vostès a saber on són. D'acord? Si és que estan a Sevilla, aquesta és l'altra, eh? Aquesta és l'altra. Reales Alcázares, també de Sevilla. Sala dels tapissos. Una de les col·leccions més importants de tapissos de Carles I i Felip II. Hi ha un tapís que recrea la sortida de les carabeles de Palos. La fotografia no és gaire bona. La veritat és que no és gaire bona, però si volen després s'apropen i ho poden veure. Escolti, una carabela amb el senyal reial de dels quatre pals i l'altra amb la bandera de Catalunya a l'època, la Creu de Sant Jordi. Això a l'estada de los tapices de les Cartes de Sevilla. I cap problema, eh? Tampoc se n'amaguen, eh? I nosaltres encara discutim aquí, que no pot ser, que Colom, no pot ser. Si ens ho estan dient a la mateixa sala de los tapices. I anem a parlar una mica de la realitat, anem a parlar una mica de com eren les coses. Anem a intentar centrar una mica el context, perquè si no entenem el context de l'època és impossible que entenguem tot el tema de Colom, d'acord? Estem parlant d'una època, vale, en què Catalunya, encara que ens sembli mentida, va desenvolupar un imperi a la Mediterrània. Encara que ens pensem avui en dia que érem una ONG, no? Doncs no, avui a l'Illó sí, però en aquella època no. Vam desenvolupar un autèntic imperi a la Mediterrània. Des de la desfeta de Moret, d'acord, l'estratègia dels reis o comtes, com vulguem anomenar-los, varia. I es comença a tirar cap al sud dels Pirineus i cap al mar. I així tenim en Jaume I les conquestes de València i de Mallorca, d'acord, i a partir de Pere II el Gran tenim Sicília, tenim Sardenya, tenim Còrsega, en Jaume II el Just també, es van culminant aquestes conquestes i arribarem amb el propi Ferran el Catòlic, amb Nàpols, amb l'estat de Nàpols, i en algun moment també hem tingut places com Atenes, Neopàtria, vull dir que estem parlant d'una cosa molt sèria, no estem parlant aquí del Principat, sinó que hem de variar la nostra ambició i veure quin era l'estat del moment, d'acord? Perdó, quina és la meva notícia? Això era el nostre país en aquella època. Això? O sigui, hem de desviar el focus de la península i fer-ho virar cap a l'est. D'acord? És a dir, la corona catalana-aragonesa era això, era el Principat, era València, era Mallorca, era Sardenya, era Sicília, era Nàpols, això era la corona. No ens equivoquem, Espanya no existia. No és que jo tingui un especial interès en que sigui així, no, és que és la realitat, és el que era. D'acord? I el sobirà de tot això en aquell moment era Ferran el Catòlic, Ferran II el Catòlic, comte de Barcelona. D'acord? Com dic, a partir d'aquí genera un imperi a la Mediterrània i a l'Atlàntic. Des del segle XIII ja es navegava a l'Atlàntic, els catalans navegaven a l'Atlàntic. Per exemple, aquí tenim una mostra dels consolats de mar castellans d'acord? Al segle XVI. Fixem-nos, aquí suposo que la lletra no es veu, el primer consolat de mar es crea a Burgos el 1494 i per una qüestió de competència de la mercaderia de la llana amb els bascos. D'acord? És a dir, d'acord? Pensem-nos en aquesta situació. Consolats de mar catalans des del segle XIII fins al XVII. Més de 90. Tot això, aquests punts que veuen per aquí, a l'Atlàntic i per la zona de Flandes, al nord de França, d'Anglaterra, d'acord? És a dir, veiem, no?, la precisió, la diferència. Línies comercials. Això eren totes les línies comercials que sortien de Catalunya. Quan dic de Catalunya parlo en el sentit general, no parlo només del principal. Bueno, en el sentit de tota la corona. I sent-nos al nord, es navegava a l'Atlàntic. Això que no havien navegat a l'Atlàntic, que l'Atlàntic quedava per nosaltres. I el Mediterrani per nosaltres i l'Atlàntic per nosaltres, això no, això és fals, perquè l'Atlàntic ja navegava més nosaltres que altres. I la influència internacional, això no ens hem parat mai a pensar. Si tu ets un estat poderós, políticament, fora del teu país també tens influència. I en aquella època un lloc capital d'influència era la Cúria Romana. D'acord? Mentre que, per exemple, Castella no ha tingut mai un papa, al segle XV la corona nostra en té tres. D'acord? Té Benet XIII, el papa Luna, que diuen, amb una llegenda negra molt llunyana a la realitat, perquè era el papa legítim. Calista III, un papa Borja, no Borgia, sinó Borja, i Alexandre VI, un altre Borja. Aquest senyor és el senyor que es papa en el moment que es descobreix Amèrica. I és el senyor que fa les butlles papals per otorgar els territoris, en teoria, el sobirà, els sobirans, i en teoria Castella. És un papa català, això no es diu mai. És un papa català. És a dir, la influència de l'Estat a la Cúria Romana és evident. És evident. Pensem que en aquella època els papats se'ls havien repartit entre francesos i estats italians. I bé, el poder, evidentment, no només la influència de la Cúria, sinó el poder propi d'uns sobirans, bàsicament en aquell moment de dos. Ferran II, que és el que tira endavant l'empresa, i Carles I, que és el que realment acaba desenvolupant la primera etapa de colonització. Aquest senyor, l'emperador, aquest senyor és comte de Barcelona. És que, vull dir, si no ho veiem així, no entendrem de què estem parlant. Si ho generalitzem i no anem al moll de l'os, no veurem el que s'amaga dins. No? Hi ha un fet transcendent també, un fet transcendent que no se'n parla mai o que s'ha estudiat poquíssim, que és la guerra civil que hi ha al segle XV, entre 1462 i 1472. D'acord? Aquí trobarem molts personatges, recomanem llegir llibres, per exemple, d'en Martínez Ferrando o d'un historiador que es diu Jordi Indiano, que ha estudiat molt les famílies portugueses. Aquí veurem que en aquesta guerra civil, per exemple, en Pere IV, que és un dels comtes que és nomenat rei per la Generalitat en aquesta confrontació contra Joan II, tenim els Colom lluitant en aquesta guerra civil, fins i tot el president de la Generalitat del moment en què es declara la guerra civil és un Francesc Colom, d'acord? I que mora dies abans de signar la Pau de Pedralbes, és a dir, és un personatge cabdal, és membre del braç eclesiàstic, i és un personatge cabdal en aquesta guerra. Trobarem la resta de germans, això en català i roca ens ho ha explicat en dos o tres llibres. I trobarem els anes, els famosos anes, els pescadors aquests, en Martínez Ferrando, en Jordi Indiano, ens explica com aquests senyors són capitans portuguesos que venen en Pere IV a la Guerra Civil i s'hi queden aquí. És a dir, quan es perd la guerra, aquests senyors accepten la pau que s'hi concedeix el rei i es queden aquí fent coses. No els trobem a Palos amb aquests senyors, no els trobem a Palos de la frontera. A tots aquests, i a molts més, els trobem aquí. En parlarem d'alguns d'aquests. Això és un mapa d'un portuguès de 1573, un planisferi. Això és l'expansió catalana d'Amèrica. Aquí jo no veig que estigui lleons. No es veig per enlloc i no hi ha cap professor que sàpiga explicar aquest plano. Això està a la Biblioteca Nacional de París. I com aquest plànol hi ha moltíssims a Europa. En canvi, si un busca plànols a Espanya, trobarà escuts repintats, escuts cremats, però fàcilment observable, eh? No cal anar ni amb lupes ni amb altres extris. El que tenim a Europa és això, d'acord? Barres. Senyal reial. I si anem a la biblioteca de Catalunya, que està aquí, no està gaire lluny d'aquí, ens trobarem, per exemple, cròniques del segle XVI i XVII, que ja ens diuen que, en parlant de Catalunya, ens diuen que ser la nació catalana la primera que plantó en aquell mundo gloriosísimo estandarte de la fe. Ah, però no diuen que no érem, que nosaltres no havíem anat. De fet, es diu que nosaltres no havíem ni comerciat amb Amèrica, que no podíem comerciar. Això properament sortiran més descobriments sobre això, que es faran aquesta mentida. Biblioteca Masliana de Venècia, un cronista italià, Quatani a Colom, ens diu: l'armada del rei catòlic pren possessió del nou món en el seu nom, in suo nome, en el seu nom, en nom d'ell, d'acord? Gravats italians de l'època, només parava catòlic. No oblidem que, per exemple, la carta d'anunciació del descobriment que envia Colom a Reis, a Barcelona, es tradueix al llatí i se n'acaben fent 17 versions. De les 17 versions, en 16, es parla només del rei Ferran el Catòlic com a promotor de l'empresa. Només una parla dels dos. No cal que els digui quina és. Només una parla dels dos reis, d'Isabel i Ferran. Alguns personatges, veiem alguns personatges per anar acabant. Això és un comentari, un tros d'aquest mapa que m'he ensenyat, perquè estigui una mica més gran. El que els deia, Ferran el Catòlic. Aquest senyor, Ferran el Catòlic, es casa amb Isabel per una qüestió estratègica, tenir un suport militar més important davant del perill dels francesos, una qüestió política. Aquest senyor té fills fora del matrimoni, com tenia tot Quisqui en aquell moment. Alexandre VI, tenim els papes, tenim els catalans de la cúria romana, són els senyors que porten el català, la llengua, el català el porten a Roma, a partir d'ells a Roma es parla en català, al Vaticà, vull dir. Negociadors, els senyors que negocien les capitulacions són Joan de Coloma, secretari de Ferran el Catòlic, de la cort catalana-aragonesa. Ara sabem que el tal fray Juan Pérez, que representava Coloma, aquell porter de la Ràbiga, i que els mateixos historiadors castellans no troben documentat perquè diuen que no ha pogut existir, o que si ha existit no ha pogut coincidir mai en Colom, doncs sabem que molt possiblement era un jurista català, que trobarem, a més, un senyor que té la seva família, tenia possessions a l'Empordà, Jaume Ferrer, el cartògraf de Vidreres, que és conegut, és el senyor que Ferran li diu: escolta'm, divideix el món, i farà el tractat de Tordesillas. És el Jaume Ferrer de Blanes, li diuen de Blanes, però és de Vidreres, no s'ha vingut mai per què. Lluís de Sant Àngel, el mestre del racional, diuen que és un jueu convers, diuen que paga, que posa els diners perquè és jueu, no? Posa els diners perquè és el mestre del racional de la cort. I a més és un senyor que viu al carrer de Sant Domènec del Call, diria, clar, al carrer de Sant Domènec del Call, amb una casa llogada a Guillem Colom, un dels germans, això ho sabem des de fa 80 anys, d'acord? En Pere Posa, l'impressor, prevera de Santa Maria del Pi, Llandre Cuscó, traductor, és el traductor que tradueix el llatí i que havia estat, havia tingut, no recordo exactament com es diu el càrrec, havia tingut un càrrec amb Alexandre VI abans que fos papa, Gabriel Sanxís, el tresorer de la corona, Joan Barat, un banquer mallorquí. Bé, són molts els personatges que trobarem, Lluís Colom, el germà, els Danes Pinson, tots aquests portuguesos que venen amb Pere IV, en Joan Escosa, aquest que diuen que és de Santander, perquè hem trobat una platja o un barri, no estic segur, que es diu de la Cosa. I aquest senyor és un personatge que va venir amb Reiner d'Anjou, que és el tercer rei de la Guerra Civil, no sé si saben com va anar el tema de la Guerra Civil. L'Américo Vespucho, un personatge que no s'ha aclarit mai l'origen d'aquest home, no s'ha aclarit mai. Bartolomé hem parlat, Francisco de Bobadilla és un senyor que trobarem a la Segarra el trobarem en aquest senyor. Bernat Buil és el vicari general de les Índies, el papa anomena un senyor que diu: tu ets el poder d'Amèrica, tota l'Amèrica. I és... Ah, perdó, d'acord, anem acabant ja. I és el senyor Buil, en català. En Ramon Pané, el primer historiador dels indis, Ferran Bertran Margarit, capità militar de la segona expedició i responsable del segon viatge, i Antoni de Torres, un altre personatge valencià. I bé, acabaré només amb unes breus aportacions que s'han fet. En els darrers mesos s'ha pogut aportar, per exemple, s'ha pogut demostrar una cosa que volien evitar els historiadors, era que demostrar que fals, per exemple, havia port. Això s'ha pogut demostrar. S'ha demostrat en el segle XVI i XVII. El segle XVII, XVI i XVII sabíem que havia port. Ho sabem per documents a l'Arxiu de Corona d'Aragó i per algun gravat. Aquest gravat concretament fa referència a una altra cosa. Perdó. El segon viatge. S'ha pogut demostrar que el segon viatge va sortir de Barcelona, no de Cádiz. Va sortir de Barcelona, va fer escala a Cádiz i va continuar. Observin bé la senyera que es veu, no sé si es veu gaire bé, al centre de l'imatge dalt. Una imatge dels Anàlisis de Catalunya que explica tot això en Feliu de la Penya. I la darrera troballa, la que va sortir l'altre dia del diari de Girona. Ara sabem que al segle XV també hi havia port navegable a Pals. És a dir, això no demostra res, el port de Pals. D'acord? Però ens apropa a la realitat. Això és una llista de fets que bé, no tenen més transcendència, coses que han passat a Barcelona relatives a Colom, no bé, és un treball d'una historiadora que es diu Alba Vallès, i només per acabar unes frases, pots enganyar tothom algun temps, pots enganyar alguns tot el temps, però no pots enganyar tothom tot el temps, i menys amb mentides d'aquest tipus. Aquesta és genial per mi. La realitat té límits, però l'estupidesa no. D'acord? L'estupidesa no. Hem de saber pensar i veure les coses. I per acabar, una frase del mateix emperador, Carles V, prefereixo ser comte de Barcelona que emperador romà. Això ho diu tot. Això ens diu el valor que tenia ser comte de Barcelona en aquella època. D'acord? Espero que, com a mínim, ens hagi despertat una mica l'interès per aquests temes i que, com a mínim, els faci reflexionar quan escoltin parlar sobre Colom. I parin una mica l'orella sobre allò que els diuen o els deixen de dir, i si allò que els diuen té sentit o no té sentit. D'acord? Moltes gràcies. Tenim la gràcia de parlar.